Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 16 de maig del 2026, un dissabte on compartirem tertúlia El Suplement amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalong, la Marta Monforte, avui amb tota la prèvia d'una Eurovisió atípica, també polititzada, amb el paper d'Israel, evidentment, la setmana que la Lamine Yamal ha decidit lluir una bandera de Palestina. Ens preguntarem si els esportistes han de fer política o no. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro, avui que a Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les seves contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha visitat a la Xina Xi Jinping. Avui al Suplement també coneixerem històries de parts. La Ivette Anoro va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un taxi. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, el Xavier Deco amb les seves aventures. Avui ens porta fins a Uganda. Amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem els galls de l'oreja de Van Gogh i també, evidentment, tot el que no s'ha dit de Florentino Pérez, és a dir, també una mica de vida privada de Florentino Pérez. Avui que amb el Pep Noguer cuinarem tonyina. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I comencem amb la crònica internacional. Nou atac d'Israel a la ciutat de Gaza, malgrat l'alto al foc. Segons el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el bombardeig anava dirigit contra el principal líder militar de Hamas a la franja, considerat un dels cervells de la massacre del 7 d'octubre. Israel assegura que l'operació podria haver estat un èxit, tot i que, de moment, no està confirmada la mort del dirigent. Els bombardejos han afectat un edifici residencial i un vehicle i han provocat almenys 7 morts i més de 50 ferits. I mentrestant, l'alto al foc entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià, aquest mateix divendres, ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiita, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté precisament amb els Estats Units. Més coses. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els partits de l'oposició ho consideren una presa de pèl i demanen prioritzar Rodalies. A Andalusia, aquesta nit s'ha tancat la campanya electoral per a les autonòmiques de diumenge. Les enquestes han deixat inquietud al PSOE i bones previsions al PP, ja que apunten que Juanma Moreno Bonilla acariciaria la majoria absoluta. Les principals incògnites que resoldran diumenge són si el PP dependrà o no de Vox per governar, quina magnitud tindrà la derrota dels socialistes, si Vox creixerà o s'estancarà i quina correlació de forces resultarà pel que fa als partits a l'esquerra del PSOE. En els seus mítings finals, ahir parlaven tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo.
En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
Canviem de qüestió. Les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya, vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic ha aprovat ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. I el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona ganivetades el 2023 a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La lectura del veredicte es va fer ahir a l'Audiència de Tarragona i el Ministeri Fiscal ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i una indemnització de 700.000 euros per als familiars de la víctima. La defensa demana una pena de 15 anys per homicidi després que l'home confessés el crim. I la Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. I marxem ara cap a la Catalunya del Nord. L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui reobrir al públic. La reforma estava programada per al mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equip de govern ha informat que s'ajornen. Elna, Laura Bertran.
La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals que havien de començar aquesta primavera. Però l'Ajuntament va informar, a través de Facebook, que s'ajornaven per la presència de ratpenats. Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic veia d'Elna.
Són més de 700.000 euros, es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
I en esports, el Barça femení de futbol opta avui el seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. En motor, Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments. Àlex Márquez ha quedat només a 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. Recordem, aquest cap de setmana, MotoGP al circuit de Montmeló. En bàsquet, el Barça ha emès un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual tècnic, Xavi Pasqual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
El suplement, amb Roger Escapa.
L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
Que no és gens competitiva.
Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Preses.
Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
Som més que una família, som més que un club.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Canviant les regles del joc.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllant. Som-hi!
Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio. Un nou dissabte en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Cap de setmana que serà, com toca el maig, remogut amb moltes coses, per si ho voleu, i us ve de gust, anar amb moltes festes que us explicarem. Per exemple, anirem a Massalfassar, al País Valencià, on avui celebren la 30a edició del Cant al Ras, una festa i mostra de cant d'estil viu, molt viu, a les places i carrers d'aquesta població.
Jo crec que ha recuperat una centralitat dins del món cultural del País Valencià que havia perdut el cant tradicional. tradicional. El camp tradicional havia quedat molt reduït a cercles molt especialitzats i fins i tot amb una certa mala premsa per la part així més rància, més estantissa del folclore que venia de l'etapa franquista i que havia quedat una mica injustament, però havia quedat com una mena d'estigma.
Estrenes la que farà el grup de dansa Cor de Catalunya a partir de l'arrel, explicant la vida i les vivències de 5 dones sota el nom de Bruixa.
És el nostre humil homenatge a totes les dones anònimes que al llarg de la història han fet avançar la seva situació prenent decisions difícils enfront de la societat del moment, no? I el que volem és donar valor a les decisions que les dones han pres durant la història per arribar als nostres temps, i això tot basat en dansa.
O més enllà de festes i celebracions, una nova edició del Cornamusam, el festival del sac de gemecs a la Garrotxa.
Aviam, que sí que és el festival de la Cornamusa, òbviament, però no deixen de ser un festival de música d'arrel, un festival que al voltant d'un instrument busca una programació molt potent, sigui de concerts, de balls o de fins i tot cercaviles amb imatgeria festiva, i que el que volem és doncs, que la gent s'acosti a Olot, que la gent entengui que la cultura tradicional es pot viure sense cap mena de complexa, que es pot barrejar amb estils plenament contemporanis i que dona per fer una programació de primer nivell.
I més, que us anirem explicant des d'ara mateix en aquest Mans amb la Rosa Silloé Mas al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i en Quim Rullané Valls a la direcció.
A Catalunya Ràdio comença el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Vinga, amunt! Primeres notes per anar avui de concert al Parc del Fòrum, 150 aniversari de l'Adam. Entre altres, Ginesta, 31 fa, Moques Grasses o Els Tiets. I la nova proposta de Maria Jaume a partir de les festes de Sant Domingo de Lloret de Vistalegre, Mallorca. Un treball preciós, ja de final de festes.
La de Jota! Sé que n'hi ha hagut de dolentes, temps enrere, temps enrere. Però mai no ha plogut tanta estona, ni ha estat tan gran sa tempesta. Que n'ha passat zona, no haguem pogut tornar a fer festa. Mai no ha plogut tanta estona, ni ha estat tan gran sa tempesta. Que n'ha passat zona, no haguem pogut tornar a fer festa.
Una delícia, aquesta fusió i revisitació d'aquest imaginari festiu de les festes patronals de Sant Domingo a Lloret de Vistalegre. És Maria Jaume, des del Sant Domingo Forever, jota final de festes. Avui, com us hem dit, la trobareu al Parc del Fòrum a Sant Adrià del Besòs.
Mans, de l'arrel a la plaça.
Entrem en temàrius parlant dels Premis Preludi, el concurs musical a la popularitat que organitza Som Cerdana. Aquesta setmana entrem a la recta final del concurs, abans que el dia 30, a la Garriga, al Vallès Oriental, aculli la gran final. Aquest dilluns, dimecres i el dilluns de la setmana que ve es poden començar a escollir les peces finalistes en directe des del Teatre de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Unes semifinals que podreu seguir, a més, i podreu participar i votar a través de l'aplicació del concurs dels Premis Preludi. Ens ho explica tot plegat en Joan Pons, portaveu de Som Sardana. Joan, bon dia.
Bon dia.
Uns Premis Preludi que venen a reformular, explicàvem ara ja fa un temps el que era la sardana de l'any.
Nosaltres estem molt satisfets amb la rebuda, sobretot perquè hem intentat des d'un primer moment, sobretot quan estava en un moment inicial de replantejar el projecte, molt de la mà dels compositors per saber realment si s'adequava a les seves necessitats i si realment trobaven ells un encaix en aquest projecte i sobretot si ells creien que era una manera de dignificar el sector. I de moment podem dir que el retorn que ens han fet és positiu.
Tot plegat ha vingut acompanyat amb aquests podcasts de Preludi, liderava o presentava l'Arnau Tordera, amb veus consagrades al costat com Francesc Assú, Antoni Ros Marvà o Xavier Pagès. La lectura que es fa per aquest costat és d'una dignificació, allò buscant-la, una de dignificació i de posada en escena molt diferent a la que hi ha hagut fins ara.
Nosaltres, un dels grans objectius d'aquest nou projecte ha estat acostar la tria del jurat al públic, i ho hem fet a partir d'aquest nou projecte transmèdia que és el Tamborí, és aquest podcast que nosaltres hem seleccionat tres capítols per cada categoria, i dins d'aquests capítols, no, el jurat s'han pogut donar arguments musicals i, diguem-ne, objectius per fer la tria i justificar quines sardanes passen a la final dins de cada categoria.
Arriba l'eclosió, d'alguna manera, aquesta setmana que entrem, dilluns, dimecres i la setmana següent, el dia 25, hi hauran les tres primeres gales en directe. Per què ho heu fet així i què s'hi podrà veure en aquestes gales?
Sí, nosaltres, com ara parlava del podcast, que té tres capítols per cada categoria, en aquest cas, musical jove és per als menors de 30 anys i musical és per la resta de compositors. La categoria de l'audiència, concretament, és aquella que posa el focus en la connexió amb el públic i és en aquella on el públic pot votar, no? En els tres capítols de podcast que van fer de l'audiència, el jurat només seleccionava, presentava cinc sardanes per cada capítol, que són les 15 sardanes que es podran sentir en aquests tres dies a l'Aliança del Poble Nou. Però al final hem pres aquesta decisió de fer tres gales com per una mica recuperar aquelles semifinals que antigament amb la sardana l'any s'havien fet, però que es van deixar de fer en un moment, per donar espai a la cobla per interpretar aquestes peces, perquè el públic pugui estar en el mateix lloc en el moment de sentir-les per votar-les, però que també ho podran fer des de casa. I amb el fet diferencial, sobretot, que donem espai als mateixos compositors de les sardanes que arriben en aquestes tres gales per poder presentar les seves sardanes al públic, no? Al final, aquesta feina que ha fet el jurat en els podcasts de valorar i explicar i analitzar les sardanes presentades, el mateix compositor podrà fer un exercici de transparència davant del públic i explicar com ha compost la sardana, quins motius musicals recull, què amaga, i en definitiva poder-la vendre, no?, una mica en el públic.
Una mica campanya, no?, podran fer.
Correcte, correcte.
Seran tres gales, el 18, com dèiem, el 20, el 25, al Teatre de l'Aliança del Poble Nou, i el dia 30, a quarts de 9 del vespre, la gran gala final a la Garriga. Què hi podrem sentir? Quins són els premis que es donaran o reconeixements en aquesta gala?
Presentarem les 9 sardanes finalistes de tot el projecte, no?, que al final són 3 sardanes per categoria, 3 a musical jove, 3 a musical i 3 a l'audiència. Aquestes 3 últimes de l'audiència seran les sardanes que han sortit guanyadores de cada gala de l'Aliança, no?, una sardana per gala, per tant, les tres finalistes de l'audiència. I al final, en aquesta gran final, que serà en un format televisiu i que es podrà veure en directe a través de la xarxa Més, hi podrem veure un jurat que valorarà i donarà els veredictes, i uns compositors que també seran allà, doncs, per poder rebre el guardó i per donar també una breu valoració del resultat. En la gala final hi tindrem també la participació del públic en la categoria de l'audiència, que amb el mateix funcionament que en les tres gales de l'Aliança del Poble Nou, el públic, tant presencialment com des de casa, podran votar a partir de l'aplicació de Som Sardana, sigui per Android o per iOS, per iPhone, podran votar des de casa, en el moment establert que s'obren les votacions, quina és la sardana que volen que passi a ser, en aquest cas, doncs, la guanyadora de l'audiència.
Caldrà estar pendent els que no puguin anar tant a l'Aliança com a la Garriga, caldrà estar pendent de mòbils. Com funcionarà la gent? Què ha de fer?
Nosaltres activarem unes alertes de push a través de l'aplicació Som Sardana, una mica en la línia del que fan els mitjans de comunicació quan publiquen notícies, que és que avisarem de les hores, falten tantes hores per obrir les votacions. També enviarem una notificació en el moment que s'obrin les votacions i en el moment en què es tanquin, doncs, per dir ara ja s'han acabat. També aquelles persones que ho estiguin veient des de casa podran escanejar el QR que es vegi en pantalla en aquell moment, doncs per poder fer la votació. Però la part més important de tot, i que és el que ja estem començant a fer a través dels aplecs i a través de correus electrònics i de difusió màxima que en podem fer, és demanar a la gent que es descarregui l'aplicació Som Sardana i que es creï l'usuari a partir del qual podran votar.
Doncs està ben atents a Xarxa Més per poder seguir totes aquestes semifinals i final que tindrà lloc el proper dissabte, dia 30, des de la Garriga.
Jo vull felicitar els 60 compositors participants d'aquesta primera edició, perquè al ser una nova edició podia generar cert rebuig o certa expectativa de com seria el nou projecte, si seria el mateix que canviant de nom o no, i al final hem arribat a un èxit que hem de celebrar, que són 85 sardanes presentades en aquesta primera edició de 60 compositors diferents que han fet el salt a presentar-s'hi i que augurem i esperem que per properes edicions en siguin molts més.
Doncs això ho esperem. Joan, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies.
Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
De Marcel Sabater, aquesta que hem escoltat és Manel, amb la ciutat de Girona. Avui aquesta sardana i aquesta copla la trobareu a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, a l'Alt Empordà, en concert previ al 65è aplec de la sardana, que demà celebraran a la Rambla, a matí tarda, amb els Montgrins, la Sant Jordi i la Bisbal Jove.
Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
Repassem festes per aquest cap de setmana. Avui dissabte, a Massalfassar, a l'Horta Nord del País Valencià, es convertirà novament en un dels grans punts de trobada de la música tradicional valenciana, amb la celebració de la 30a edició del Cant al Ras, cita ja històrica, que des de l'any 97 manté viu l'esperit del cant popular, improvisat i compartit. Josep Vicent Freixina és un dels seus impulsors, ens explica així aquesta trobada.
El Cant al Ras és una trobada de cantadors i cantadores que varem començar en l'any 97 amb el propòsit una mica d'imitar el que passava amb la trobada que ordinistes d'Arsegel. Era una mica agafar aquell esprit, no només per l'ambient espontani de trobada de germanor que hi ha entre públic i músics, sinó per tot el que, totes les sinergies i tota l'energia que es posa allà en joc. I volíem agafar el model d'Arsegel i el model de la trobada de cantadors de Sobremunt, fer un híbrid i portar-lo més al passat en compte en el País Valencià, el cant tradicional té encara molta vigència i molta força. Ho organitzarem en un format de sopar cantada, que hem mantingut des d'aleshores. Se fa un sopar al carrer, el fiquem un tope de 450 places, se fa el sopar i després la cantada, que se fa en un ordre que se va fent sobre la marxa, amb gent que fins i tot s'inscriu a darrera hora per cantar, i així, bueno, és una cosa molt espontània i molt de tocar terra.
Organitzar per la colla de Dimonis de Mas al Fassà, el Cant al Ras ha esdevingut amb els anys molt més que un festival o que una trobada, espai comunitari on músics, cantadors i públic comparteixen carrer, taula i repertori fins ben entrada la matinada. El format pràcticament no ha canviat en 3 dècades. Sopar popular, cantada oberta i espontània. I probablement és precisament aquesta, la fidelitat als seus orígens, el que l'ha convertit en una trobada referent de la cultura popular valenciana i també arreu dels Països Catalans. Va néixer, a més, en un moment molt necessari.
El cant tradicional havia quedat molt reduït a cercles molt especialitzats i fins i tot amb una certa mala premsa per la part així més rància, més estantissa del folclore que venia de l'etapa franquista i que havia quedat una mica injustament, però havia quedat com una mena d'estigma. I en els anys 90, quan nosaltres començàrem, encara hi havia aquesta percepció, però estava començant a canviar. Nosaltres mateixos som fills d'aquest canvi, no? El Cant al Ras. I ara ha recuperat una centralitat absoluta. Ara, sobretot gràcies a un fenomen com el de Pep Gimeno Botifarra i tot el que ha passat al seu voltant, jo crec que en aquests moments la gent se reconeix molt més en el cant tradicional, coneix molt més els gèneres, fins i tot n'hi ha cançons que s'han convertit en emblemàtiques i ben bé himnes apòcrifs com la Malagueña de Barxeta. El canvi ha sigut radical.
Mira si he corregut a res, he estat en Alfarrasés.
La cita arriba enguany amb una combinació de noms consolidats i noves veus a l'escena d'arrel. Entre els participants confirmats, Borja Penalba, que actuarà per primera vegada al festival. Noms vinculats també des de fa anys al folk valencià, com Toni Torregrosa o Carles Gil d'Urbal i Rurana, a Rop i Talladetes, o Rondalla de Quart, amb Mariel Crespo i Joan de la Malvarrosa.
Sí, en això hem estat molt afortunats perquè no paren d'eixir nous noms i noves formacions que intenten donar-li una mirada fresca i renovada al que és la cançó tradicional. En este cas tindrem a Jorge Gumbau, que és un xaval molt jove de Betxí, que ja ha tret el seu primer disc, Barreja, i que té, diguem, l'espírit que te podia tindre Botifarra quan començat, però amb pues això, la frescor dels nous temps. Després també tenim el grup Hit Parit, que és un grup de Castelló que fa una visió una mica així trencadora, provocadora, transgressora del folclore tradicional, i serà també la primera vegada que puja a l'escenari. Hi ha de tot, un poquet de veterans i de nous.
Durant aquests 30 anys, el Cant al Ras ha estat un dels espais claus per la revitalització del cant valencià i improvisat actualitzat i de la música d'arrel, no només els País Valencià. De fet, diverses publicacions culturals d'aquest país el defineixen com un dels fenòmens que han contribuït decisivament a popularitzar la música tradicional valenciana entre les noves generacions i alhora, sense deixar les arrels, la incorporació de nous discursos.
La renovació de les lletres era una cosa que es demanava molt i ara, evidentment, que se canten moltes lletres tradicionals, algunes amb un contingut, diguem, que cada vegada incomoda més, diguem, i per tant cada vegada s'està regulant més i s'estan renovant completament. Els cantadors actuals, tu sents, per exemple, el disc que acaba de traure Jonathan Penalba, Tarquín, i té totes les lletres renovades abordant temes actuals, perquè és com ha de ser també la cançó, és una cosa viva, dinàmica i ha de respondre al seu temps.
Avui, per tant, a partir de les 11 de la nit, 30a edició del Cant al Ras, a Massalfassà, al País Valencià. Sense deixar el cant popular i també aquestes tonades d'arrel, avui anem cap a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Oriental. 15a mostra de cançó improvisada a partir de les 6 de la tarda a la Patronal. 6 de les millors glosadores del país participaran en un espectacle únic i irrepetible on els versos improvisats prenen forma a partir de les propostes del públic i de les punicanes, les que proposen els temes sobre els quals cal improvisar. Organitzada per les glosadores de la Serra, la mostra combina humor, crítica, compromís i cultura popular, amb l'acompanyament musical d'una orquestrina en directe, convertint la glosa en el centre de la festa. Cap de setmana especialment intens arreu dels Països Catalans amb propostes de cultura popular per tots els gustos, per tant. A Lleida hi trobem l'enrenou i també la celebració de Moros i Cristians. En posta arriba la nova edició de la Festa del Mercat a la plaça, mentre que Cabanes, a Castell d'Aro, Porqueres, Bellcaire, d'Urgell, Riudoms i el Milà celebren les seves festes majors, algunes d'elles en motiu de Sant Isidre. També destaca el 5è Calafell Fire Festival, un concurs d'enceses a Calafell, diverses fires i recreacions medievals a Llançà, al Rourell i a Batea, així com una ruta dedicada al modernisme i als vitralls a Canet de Mar. El calendari es completa amb la 54a Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, a Ripoll, la Fira de Sant Isidre a Solsona i al final de la Festa Major també de Tàrrega. Us parlem ara d'una estrena demà a la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages, el grup de dansa cor de Catalunya que presenta la proposta escènica Bruixa. En parlem amb la coreògrafa i una de les directores del grup, la Mònica Clarena. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia, què tal?
Què ens explica aquest Bruixa?
És el nostre humil homenatge a totes les dones anònimes que al llarg de la història han fet avançar la seva situació prenent decisions difícils enfront de la societat del moment, no? I el que volem és donar valor a les decisions que les dones han pres durant la història per arribar als nostres temps. I això basat en dansa.
Us remunteu a partir del segle XIII fins a l'actualitat, passant pels diferents papers que han hagut de jugar les dones, moltes vegades dites bruixes, moltes vegades dites dones amb una clarividència excel·lent, no?
Exacte, sí, sí. Hem agafat 5 moments històrics on un dels personatges, alguns d'ells basats en fets reals, en personatges reals, i que han pres certes decisions que les han fet, no a elles, sinó a tot el col·lectiu dona, avançar.
El grup de dansa Cor de Catalunya presenta demà aquest espectacle, una proposta que, com dèiem, veu de l'arrel. En què podem trobar, en què veurem la dansa d'arrel en aquestes coreografies que entenem que són totes de nova creació?
Clar, nosaltres som Esbar, som un grup de dansa tradicional i en un moment determinat vam decidir intentar aventurar-nos a fer creació i és des d'aleshores que intentem posar el nostre mil coneixement de la dansa tradicional i fer-ne creacions noves, no? Llavors, és totalment dansa tradicional. Els punts bàsics i moviments sí que potser des d'un altre punt de vista una miqueta més creatiu per posar damunt d'un escenari, etc. La música és creada expressament pel Cesc Badia just per aquest espectacle i malgrat és instrumentació, sí que evidentment inclou instruments tradicionals nostres i bàsicament entre el guió, la dansa, que és totalment nostra, i la música, jo crec que té totes les característiques per poder-la anomenar dansa d'arrel.
repassant una mica la trajectòria de la vostra entitat, l'aposta per aquesta creació, ja no només de la dansa en si de creació, sinó d'aquests nous conceptes d'espectacle, ja fa temps que dura. Heu tingut espectacles com el Hiri, no?, que és un homenatge a la dansa del País Basc, Tarantela, també, o Carícies, entre d'altres. Clar, és una aposta diferent, però que és veritat que els esbars últimament aquesta aposta l'estan fent bastant en massa, no? Hi ha com una mena de reinterpretació del que haurien de fer a l'àmbit dels esbars.
Sí, correcte. De fet, nosaltres vam començar amb el nostre primer espectacle de gran format, que va ser Foc en Dansa, i va estar el vam estrenar el 2002. Vam començar aleshores ja a pensar una miqueta en aquest sentit, perquè evidentment els esbars el que nosaltres volem és mantenir, no?, i difondre la dansa tradicional ancestral o de creació d'anys enrere, però amb la visió ara ja potser posada més en un escenari per un públic general, però ja amb una posta en escena una miqueta més moderna, sense perdre mai el punt de vista de les nostres arrels.
Doncs això és el que es podrà veure en aquesta nova proposta del grup de dansa Cor de Catalunya. Demà a les 6 de la tarda en el Teatre Conservatori de Manresa, on bull molt, sobretot a partir de la Fira Mediterrània, i passen moltíssimes coses. Molt. També hi esteu aquí vinculats a través del programa d'Impuls, entenc, eh?
Ells ens han fet un recolzament i un assessorament que hem agraït infinitament, perquè sempre quan vas acompanyat de la mà de grans professionals, això enriqueix i ens nodreix moltíssim.
Sí. Doncs demà a les 6 de la tarda, al Conservatori de Manresa. Mònica, gràcies per tindre la trucada del programa. Molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
Seguim al Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional i ara entrem en territori musical. El dia 22 comença la 35a edició del Festival del Cornamusam, a Olot. Proposta que lideren des de l'entitat El Tiler i que dirigeix l'Àlvar Borrell. Bon dia, Àlvar.
Bon dia, bon dia.
Nova edició del Cornamusam, en aquest cas, amb propostes per molts gustos, demostrant que la cornamusa és una bona excusa per fer bona música.
Sí, al final, aviam, que sí que és el Festival de la Cornamusa, òbviament, però no deixen de ser un festival de música d'arrel, un festival que al voltant d'un instrument busca una programació molt potent, sigui de concerts, de balls o de fins i tot cercaviles amb imatgeria festiva, i que el que volem és doncs, que la gent s'acosti a Olot, que la gent entengui que la cultura tradicional es pot viure sense cap mena de complexa, que es pot barrejar amb estils plenament contemporanis i que dona per fer una programació de primer nivell.
Són 35 edicions de Cornamusam, enguany amb un ull a les Illes, un lloc on la cornamusa hi és present força.
Sí, ens trobem que els últims anys estan sortint propostes molt interessants al voltant de les xeremies, però també al voltant del Vall de Bot, que ara està en auge. La música fora del que és l'àmbit més tradicional també crec que està en molt bon moment a Mallorca. I hem pensat que, aprofitant la vinentesa que la trobada de xeremies de Sa Pobla va fer 30 edicions la passada edició aquesta tardor, doncs que era un bon moment per, aprofitant que passava aquesta efemèride, doncs, ficar una mica el focus a Mallorca. El que plantegem és, des del principi que fem l'acte de reconeixement a Antoni Torrents, que és una figura clau en la música tradicional mallorquina, i també amb una pota al Principat, òbviament, perquè si no s'entendrien festes com els Foguerons de Sa Pobla Gràcia. Doncs a partir d'aquí hem anat estirant el fil i vindran xeremies, vindran grups de música mallorquina que farciran doncs, el contingut d'aquest cap de setmana del Cornamusam.
Aquest homenatge serà precisament divendres. Dimecres hi ha un assaig obert del Vall de la Cabreta, però a partir de dijous es desplega totes les activitats d'aquest Cornamusam, com dèiem, amb un ull a les Illes i també, és clar amb un altre ull cap a la música celta, on el sac també hi és molt present.
Sí, la música celta al final és la més coneguda, per bé o per mal, és la més coneguda de la família, i per molt que sempre hem de reivindicar que la cornamusa té un origen mediterrani, on s'ha fet més forta és als països celtes, no? Les nacions celtes, així que tindrem
des del concert del dijous al vespre fins al vermut del dissabte i un concert que tindrem al vespre també del dissabte, amb tres formacions de música celta on sonaran gaites gallegues, gaites escoceses, gaites irlandeses, en aquest cas les Ilian Pipes, i fins i tot alguna cosa d'Astúries.
Altres fets que sempre us destaquen a la vostra programació és la hibridació. Convideu a grups que en principi no tindrien un sac en el repertori a posar-li.
Hem de fer una mica aquesta feina de treure complexes i de normalitzar un instrument que en altres països doncs és ben normal i que aquí es veu com una cosa rústica, com una cosa antiga, com una cosa que només s'ha de tocar al carrer i que no és veritat. I que si en altres nacions ho han sabut adaptar, aquí també hem de ser capaços. Llavors, el millor exemple aquest any crec que seran les Al·lèrgiques al Polen, que és una formació que no tenen cap mena de contacte amb l'arrel, però que en aquest cas doncs, els hi posarem uns tres quartans al mig i s'hauran d'adaptar a fer una proposta que els inclogui. Però també tenim altres formacions, com per exemple Sant Rocs, que no deixa de ser una formació de rock, o Nastallat, que és una proposta més de música electrònica en base en el que és el substrat de la música mallorquina i el Ball de Bot, però que pel mig doncs, hi sonaran unes xeremies, quan en principi és una proposta que no té per què incorporar aquestes xeremies.
Les mil possibilitats de la cornamusa seran presents, i no només això, sinó també tot aquest bagatge de la música d'arrel al nostre país, en aquest forat que s'ha fet al Festival Cornamusam, que se celebrarà a Olot el proper cap de setmana, sobretot a partir de dijous, que porten moltíssimes, molts concerts, però també molta vivència, que això és la part important, també, crec, destacada de com us plantejava el festival, aquesta possibilitat d'interactuar amb els músics, de participar-hi, de ballar-hi i fins i tot de cantar-hi.
Exacte, nosaltres intentem fer activitats que siguin obertes. Aviam, òbviament no tots, no pots pujar dalt de l'escenari així perquè sí, però sí que hi ha moments, per exemple, a la Cercavila és obert a tothom qui vulgui participar, a més fem la trobada d'escoles de música, que qualsevol escola de música que tingui doncs, alumnes de tradicional, sempre més enfocat en Copla de Ministrers, però bé, tot és parlar-ne, doncs hi té un encaix. Hi ha els moments de ball participatiu, que aquest any continuem també la ballada de sardanes antigues que ja vam començar l'any passat. Tenim propostes perquè la gent allà, in situ, doncs, pugui decorar una mica l'espai. Hi ha un petit escenari que fins i tot estarà disponible per si algú vol fer en algun moment en què no hi hagi cap altre concert doncs, que pugui fer una mica d'ambient. I la gràcia és venir a Olot amb l'instrument penjant i a passar el cap de setmana, que ens agrada molt que hi hagi ambient.
Doncs el proper cap de setmana, a partir de dijous sobretot i fins al diumenge, nova edició del Cornamusam, que a més celebren diversos aniversaris, no només els 35 del festival, els 30 de la Cabreta i també les 30 edicions de la trobada de xeremies de Sa Pobla.
Dos aniversaris més hi hem de sumar, que són els 25 de La Coixinera, que faran concert el divendres a la tarda, i els 25 també de Cornamúsica, un projecte de Matías Mazarico, que és, diguéssim, l'impulsor de la recuperació de la Borrassa, la cornamusa de la Catalunya Nord, que també vindrà el diumenge a la tarda a l'Hospici i li farem un homenatge com a músic de llarga trajectòria que es mereix un reconeixement, també.
Doncs un any d'aniversaris. Albert, gràcies per tenir la trucada al programa. Que vagi molt bé el festival.
Vinga, gràcies.
Thank you.
Fandango dels Tres Amors és nastellat al projecte electrònic d'arrel de la Laia Rius. Divendres que ve serà el Cornamusam a Olot. Pleguem aquest mans i que us hem ofert amb la Rosa Silloé Mas, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve, la producció i Quim Rotllant i Valls. Marxarem amb una sardana de Lluc Bizantini, que porta per nom el concurs de la capitalitat, amb la Cobla Mil·lenària, una formació que demà trobareu al 56è aplec de Torelló, a Osona, amb la Bellpuig Cobla i la Principal de Llobregat a partir de les 4 de la tarda. Ens retrobem demà a les 5 del matí i dissabte que ve aquí al mans a Catalunya Ràdio, com sempre, en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, des de l'Hospital Clínic de Barcelona, vam entrevistar la cuinera Maria Nicolau, que a poc menys d'un mes que el papa Lleó XIV va visitar Barcelona, ens va confessar què li cuinaria el pontífex.
Posaria els plats desparellats que fem de cada dia, els coberts desparellats, una forquilla que és una mica torta de cada dia. Posaríem el rotllo de paper de cuina que fem servir de tovallons, perquè són el que la gent fem servir a casa per no rentar tovallons tot el dia. I faria...
Amanida. De moment m'has dit amanida i pa.
Sí, perquè la Santíssima Trinitat del menjar a Catalunya és una cassola i dos satèl·lits, el pa i el vi.
Mm.
No és primer, segon, tercer. La nostra configuració orbita de forma diferent, i això és importantíssim. Nosaltres posem els estalvis i traiem el que sigui allà sobre, sigui la plata de patata i mongeta tendra, sigui la sarsuela, sigui la vedella amb suc, o sigui l'escudella. Llavors faria una cassola, i tots ens trencaríem el pa, i ens serviríem, i faríem, i sucaríem de la mateixa cassola, i ens serviríem, i riuríem, i xerraríem de les coses que fossin.
I com cada setmana a la Jugular vam comentar l'actualitat de la premsa del cor amb el Joan Callarissa i també amb la Rebeca Rodríguez. Dissabte passat, una de les notícies del moment. És real l'amor entre Mbappé i Esther Expósito?
És un win-win, és a dir, els dos surten beneficiats de ser parella, perquè augmenta la seva fama, no? I si, per exemple, tu estàs passant un mal moment esportiu i de cop ets notícia per altres qüestions, de cop així és una cortina de fum i aquí es comença a parlar d'altres coses i no es parla de les que no t'interessa. Això per una banda, i a ella li fa un creixement de fama, és un catalitzador d'augment de fama absolut.
Jo li deia abans, al Joan, que jo crec que ella no té cap necessitat.
Cap ni una.
Cap ni una, i és més, quan ara que els han enxampat a Sardenya tots junts, els dos junts, diuen que realment hi ha complicitat. Vull dir que, i que ella, a més, ha tingut parelles que han sigut actors de la mateixa Élite o d'altres. Jo crec que d'alguna manera potser sí que s'han, bueno, s'han enamorat.
Però una petita cosa que hem de tindre en compte com a comuns mortals. És a dir, nosaltres els veiem allà dalt i pensem que els dos els va molt bé, no els fa cap falta. Però la gent, quan és molt famosa, sempre vol ser-ho més.
I de la mà d'en Pep Noguer vam parlar amb la Carlota Clavé, xef del restaurant La Gourmanda, i també l'Alexia Aragay, nutricionista de l'Hospital Clínic, en aquest cas sobre el nou decret que regula com de saludable de ser el menú escolar.
Iogurt un dia a la setmana. No cal. Doncs dona'ls i fruita, perquè ja, desgraciadament, hi ha molts nens i nenes que a casa no mengen de fruita, perquè el pares o qui sigui, doncs és molt més fàcil allò, vinga, va, menja el que vulguis i ja està. Això dels fregits, en una escola ja no n'hi hauria d'haver de fregits, perquè a moltes cases, desgraciadament, ja es fregeix massa. És a dir, jo crec que encara hauríem de fer molt més saludable les escoles del que són avui en dia. El llegums, ai, de segon plat.
No, ara aquí, tant de primer plat com de segon plat és la novetat, no? Si no em perdo, Alexia.
Sí, ara és així, s'està intentant incorporar cada cop més d'aquesta proteïna vegetal. Els llegums serien entre un i quatre cops per setmana, on no hi hauria màxim, tant com primer plat, com guarnició, com segon plat.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també la web catradio.cat/elsuplement. I ara, les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Amazon Prime acaba una sèrie, Good Omens.
Ready to start? Next step in the great plan. We call it the second coming.
Després de la polèmica generada per les acusacions d'agressió sexual al seu creador Neil Gaiman, la sèrie, protagonitzada per Michael Sheen i David Tennant, posa punt final amb un capítol llarg que és pràcticament una pel·lícula. Tot per concloure les aventures de l'Àngela Zirafel i el dimoni Crowley.
Ok. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
Why do you have a gun in my head?
I als cinemes, Jugada mestra.
Glenn Powell interpreta Beckett, un jove fred i intel·ligent que descobreix que podria heretar una gran fortuna familiar. El problema, que és el vuitè en la línia successòria. Per sort, té una solució, un pla meticulós i despietat per acabar amb tots aquells que s'interposen entre ell i la seva herència.
I al teatre, el TNC, el firmament.
Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. I per resoldre-ho, es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui, a funció, a les 7 del vespre.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per Mollerussa. La primera, la trobada aeronàutica de la Serra.
El Club Aeri Mollerussa organitza aquest dissabte la trobada anual a l'aeròdrom. Proposen un dia complet d'aviació ultralleugera en format clàssic fly-in, que vol dir que els participants hi han d'arribar volant, ja sigui amb la seva avioneta o com a acompanyants. Després de l'aterratge de la pista, al voltant de les 9 del matí, hi ha previst un esmorzar de forquilla gratuït perquè els pilots puguin compartir experiències i parlar de la seva passió per les altures. A partir de les 11, ja obert a tothom, podem veure, si mirem al cel, les exhibicions de vol i les piruetes.
I podem dinar o sopar al restaurant El Vidari.
Situat al carrer d'Arbeca, número 14, al casc antic, molt a prop de la plaça de Sant Jaume i a 5 minuts caminant del parc municipal. Un restaurant de cuina catalana moderna, d'ambient familiar i acollidor, que treballa amb producte fresc i de qualitat i disposa d'una carta extensa amb més d'una quarantena de plats per escollir. En cap de setmana és millor reservar taula, si no ens volem quedar sense, perquè sempre s'emplena. I podem tastar l'especialitat de la casa, el pop a la brasa, la taula de formatges amb pa torrat, les patates braves elaborades amb més de 13 ingredients, les croquetes de pollastre rostit, el formatge camembert arrebossat, els ous estrellats amb botifarra negra i foie, o el melós de galta de porc ibèric amb parmentier de carbassa. De postres, pastís de formatge, gelat de coco amb xocolata desfeta o sorbet de pera. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert de dimarts a dissabte de les 8 del matí a les 4 de la tarda i de les 7 de la tarda a les 11 de la nit.
Una proposta que sona així.
S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria, estàs al meu cap tot el dia,
i no sé tot el que faria per tenir-te al meu costat.
Perquè si som per Mollerussa, podem anar al concert de Banda Neon, que treuen els passos prohibits.
A les 11 de la nit, al pavelló Firal, Banda Neon és el plat fort del cartell nocturn de la Festa Major. Joves enèrgics, amb un directe potent i caracteritzats pel color lila i les pantalles gegants, són un dels grups de versions més contractats actualment a Catalunya. Entre concert i concert i entre gira i gira, han anat publicant algunes cançons pròpies, però el més destacat és que el grup empordanès ha tocat sostre aquest 2026 després d'aconseguir que dos dels seus temes, Es busca catalanet i Guapíssima, es col·loquessin al número 1 de les cançons més escoltades en català. En directe ofereixen un espectacle únic i vibrant, en què no hi falta la interacció amb el públic i l'espontaneïtat. Avui ho podeu comprovar a Mollerussa. El concert serà una vetllada compartida amb el grup Brou, tot un fenomen també a les xarxes socials. I el DJ Capdé, l'entrada és gratuïta.
Arribarem a les 7 amb la cançó Els passos prohibits, de la Banda Neon, que avui actuen a Mollerussa. Ara tornem al suplement.
Tinc la roba pensada des de fa una setmana. Només tinc una bala, digue'm tot el que t'agrada. Avui trec a ballar els passos prohibits, ja no sé què em ve fer perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits. Avui trec a ballar els passos prohibits, ja no sé què em ve fer perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
Avui s'acaba la tonteria.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.